Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
He trobat del 2010 un m'enamorat de tu que mai no va passar de mitja tràquea. I de l'any següent aquell es pot saber què has fet quan em vas dir ara toca tu deixar-la.
L'any 2012 crec que els dos coincidirem.
7 minuts i escaig que passen de les 4 de la tarda. Les paraules que triem no dir és el títol d'una de les cançons dels Amics de les Arts que donen nom al disc que fa dos dies, el 5 de març, van presentar. Clar, la lletra de la cançó diu: he descobert un lloc en un racó del pit, l'abocador del cor, on cauen les paraules que triem no dir, que moren just abans de pronunciar-les. Sentim el disc, que sembla que és en aquell lloc, no?, on cauen les paraules que triem no dir, d'on han recuperat el Dani, el Ferran i el Joan Enric, aquelles lletres de les cançons que apunten directament a les nostres emocions. Ara que encara en el 20è aniversari del grup, nois, no sé si això ho teniu controlat.
Encara falta una miqueta, una miqueta, un any i mig.
Un any i mig, doncs parlem amb ells, perquè ens parlin del nou disc i de si fa gaire vertigen això de girar la vista enrere. Què tal, com esteu, Ferran, Dani, Joan Enric, benvinguts.
Molt bé, molt contents.
Gràcies, molt contents.
Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres al Fabricació. Sabeu que aquests dies són una mica durs, no sé com els porteu vosaltres els dies de promo.
Bé, molt bé, avui ha estat un dia molt maco, hem dinat molt bé i no hi ha hagut tant atrapaïments com altres dies, per tant, estem bé, estem molt bé, molt contents.
Sí, contents.
Hem fet el cafè.
Vull dir que això és important,
molt bé,
no?
Molt bé.
Sí. És veritat, són molt cansats els dies de promo, però també són molt xulos, vull dir que compensa per tot arreu.
Hi ha feines pitjors.
Home, que tu diràs.
Exacte.
Tu diràs.
Deixeu-me saludar també a l'Uri Francisco. Francisco.
Has dit entrevista musical?
He dit entrevista musical. Tenim els estat nosaltres avui, amb els Amics de les Arts. Abans que entrem en matèria, ahir, justament aquesta cançó que esteu escoltant, les paraules que triem no dir, número 1 a iTunes.
Ja, sí.
Bueno, el disc sencer.
Sí, disc sencer.
Sí, molt content.
Però això, a veure, o sigui, és un molt bon començament, no?
Home, no està gens malament, sí. En una època on vendre música és bastant com una mena de
cosa, miracle.
Un miracle, raresa, i doncs ens va fer molta il·lusió saber que això, que a tot Espanya, doncs el nostre àlbum ha sigut el més comprat, no? És meravellós, i més cantant en català.
Fixa't que, clar, aquestes paraules que trieu no dir, no sé, vosaltres ho deixeu intuir amb aquesta cançó inicial, no? Però es tracta d'un abocador on van aquelles paraules que ens les deixem o queden a la punta de la llengua, no? Són per vosaltres també batalles perdudes o al mateix temps fins i tot guanyades? Una mica filosòfica, eh?
A vegades ens defineix el que diem, però també ens defineix el que callem, els silencis que fem. I vam pensar que en aquests moments on agafes i dius millor que calli i no dius res, doncs què passa amb aquestes paraules que estaven a punt de néixer i no han nascut, no? I per tant, aquest viatge cap a aquest abocador del cor, per trobar-les, rescatar-les, i com aquest personatge de la cançó primera que citaves, no?, que de cop li exploten un dia totes les paraules que no ha dit i li venen de cop i ha de fer com una retrospectiva de la seva vida,
sí,
i veure què s'ha deixat de dir i com això l'ha acabat definint, no?
Clar, és curiós també perquè aquest balanç, dèieu que aquest disc, les paraules que triem no dir, són la cara B del disc que vau presentar, que vau venir també aquí a Ràdio Estel, allà on volíem, fèieu aquest balanç vital. No sé, Ferran, si aquest disc és la part més difícil de fer justament aquest balanç, per això també arriba un any després. No sé si és aquesta...
No ho sé si és la part més difícil. Bueno, les cançons al final, jo crec que des del 2020, que anem fent cançons, sense parar i sense un objectiu clar. I llavors vas fent cançons i de cop i volta en tens unes quantes, dius, ostres, mira, de totes aquestes sembla que estan com parlant més o menys del mateix, tenen uns tons, uns colors similars, i els agrupes i treus un disc. I això és una mica el que vam fer amb Allà on volia, i amb aquestes cançons que ens van quedar per dir, també, doncs és el que vam dir, hòstia, aquestes cançons tenen alguna cosa que ressonen juntes i les anem a treure. La diferència entre totes dues, crec que si Allà on volia, el disc que vam venir a presentar l'any passat, és un disc que també fa balanç del que... Bueno, mires enrere, no?, i dius, hòstia, tinc 40 anys, no?, i tot el que hem viscut i el que em queda per davant és un disc molt frontera, doncs el frontera, frontissa, doncs Allà on volia és molt extrovertit, sí, és molt de cridar-ho cap enfora, i la nit sembla que serà nostra, i estic allà on volia i em sento estrany, però em sento lliure, no?, però... I aquest altre és com totes les paraules que no dius, que també, com deia Joan Enric, els silencis defineixen molt també les persones, doncs, clar, això fa que siguin coses molt més, un discurs molt més interior, i és un disc molt més... No sé, en Joan Enric ho diu molt maco, sempre diu que Allà on volia és una finestra i les paraules que triem no dir és un mirall, no?, que mica cap endintre.
Sí, és veritat, però que aquesta cançó que estem escoltant ara té tots els elements per ser un single. Vull dir que el single... com s'entenia abans, perquè pot ser un single, però... I també el concepte de cara B seria una mica aquelles cançons que no tenen tanta entitat, potser. I no és el cas, això que estem sentint.
És veritat que la cara B antigament corresponia a les cançons potser més introspectives, més lentes. És veritat, és un clàssic, no?, del format LP. Però en aquest cas ens servia per explicar una història que, en el fons, és una mica trista, no?, que és aquest personatge, no?, que es va enfrontant a moments de la seva vida on s'ha adonat que va deixar de dir alguna cosa i això el va portar per un camí, que segurament si hagués parlat hagués anat cap a un altre, i necessitàvem que la música fos un contrast, o sigui, que, perquè si no la història era per tallar-se les venes una mica. Llavors vam dir, anem a buscar que ens pugui ajudar a fer aquesta fina ironia entre un missatge una mica trist i alhora que també tingui un punt de festa i d'alliberament. Al final també el personatge s'acaba alliberant i dir, mira, ja està, he arribat fins aquí, he fet el millor que he pogut i ja està.
O sigui, és veritat que el disc comença amb aquest tema, que seria com el més ballable, continua també una mica d'electrònica així com dels 80, i al final acaba una mena de cor, de cant gregorià, vull dir que es va com... Bueno, és una cosa més intimista.
Sí, al final, l'última cançó agafa una estrofa d'aquesta cançó primera, la transforma en un motiu per si mateix, o sigui, creem una cançó a partir d'un tros de la primera cançó. I la idea era que un cop has vist el nostre viatge cap a aquest abocador del cor, l'última cançó és un repris, que diríem en un terme més musical, però que baixem cap a aquest abocador del cor, és aquesta cançó que sembla com de banda sonora, com una
guitarres.
Cosa... Sí, baixem i deixem l'oient... allà, ens acompanya,
sí que s'hi queda,
baixa,
sí.
I ara mira tu el teu abocador, el teu cor, no?
Jo ara ric com un gran cometa.
Com un gran cometa.
Clar, a veure, és que estem escoltant un gran cometa, que és el que estàveu parlant ara. Vull dir que de primeres no sembla una cançó dels Amics de les Arts.
Jo estava pensant que, clar, que per la ràdio dir i ara us posarem un gran cometa! És com...
Dels Amics de les Arts.
Té molt de risc, això, eh?
Sí, no, és un suïcidi. O sigui, vull dir,
comercialment és un suïcidi.
Sí. Una cançó que saps que ni podràs interpretar en directe, no sé... Que...
Clar, això és el que us anava a preguntar, això, com ho fareu en directe? Veure, ho heu pensat o no?
No descartem que el Cor Bruckner, que són els fantàstics intèrprets de la
el
cançó...
El Miguel Noguera, no? Està per allà o no? Ens han dit...
Què dius?
Això ens han dit, eh? No ho sabíem. En tot cas,
ja no hi era.
Ostres, doncs mira, això ho hem d'acabar de documentar-nos, però ens ho han explicat a la redacció. Mira.
Ah, que interessant. Doncs ja preguntarem a la Júlia, que és la directora, a veure si havia estat.
Potser hi va participar fa temps, eh?
Sí.
Té un tros de veu, el Miguel Noguera.
Home, i tant, sí. A més, comença els espectacles amb una mena de cant gregorià, no sé si l'heu anat a veure mai, i improvisa... És tot un xou, si algun cop hi aneu, si pareu.
Deies això...
Perdó, ara m'he distret.
No, perdó, que jo també, que el directe, de, si heu pensat com la fareu, aquesta cançó, no?
No la farem.
Jo crec que una de les gràcies... Bueno, jo crec que una de les gràcies...
La farem algun dia amb el cor.
Sí, però crec que com hem après, o com sempre ens ha agradat pensar les cançons, no és amb una finalitat més enllà de anem a gravar això. Anem a gravar-ho, perquè estem fent un disc. I després, si d'això ho portes en directe, com ho portes en directe? Doncs ja ho veuràs, no? O després això sonarà a la ràdio? Doncs potser sí, potser no. Però no busquem a la cançó una finalitat més enllà d'intentar explicar aquesta història de la manera que creiem que pot arribar més al nostre oient.
Si ho sabés de res, Queen tiraven el Bohemian Rhapsody gravat, eh?
Exacte. I marxaven de l'escenari,
no?
I marxaven de
l'escenari. Si ho van fer ells...
Clar que sí.
Mira, Dani, tu ara abans deies, un any i mig queda, no?, perquè ets 20 anys de que veu gravant una tarda, segons vosaltres mateixos, el disc de 4 cançons catalonautes.
Hosti. Dir-li disc, dir-li disc és molt agosarat, però va...
Posa-te, Paula. Cementiris nuclears. Què vols dir? Va quedar de cara, Dani.
Home.
Què penseu?
No, clar, és un viatge, això, clar. Parles de 20 anys enrere i recordo la precarietat amb la que està fet això, que era una habitació de casa en Dani, amb un micro i molta bona voluntat, però no hi havia res més. I, uau, penses com ha canviat la cosa i és molt gran.
Ara és molt fàcil fer música. Vull dir...
registrar-la, vols dir...
recursos per fer música és molt més fàcil.
Sí.
Llavors jo recordo que me'n recordo amb en Ferran, que sempre ha sigut el nostre referent tècnic de qualsevol cosa d'aquestes, i me'n recordo de dir, no, podríem comprar una targeta especial. Però clar, ara és com molt obvi, però en aquell moment no era gens obvi.
Bueno, amb l'Ableton Live 2. Yeah. Pels entesos,
home,
amb el 2.
Sí, o... sí, encara existeix l'Ableton Live.
Sí, sí, però m'ha fet pel 12 o 13 ja.
Sí.
Vull dir que una versió molt antiga.
O vendre per MySpace, que és una cosa que la gent que ens escolti, si la gent que ens escolta, no sabrà el que és.
No s'ubiquen. També vam comentar això amb el Marc Parrot, que ell té un estudi.
Sí.
I que sí que se'n ressentia una mica del fet de que tothom pot comprar-se això, una targeta de so, un portàtil, un teclat MIDI, i tens una orquestra allà. Sí, ho pots fer a tu casa.
És veritat, o sigui, és una meravella, perquè per un costat és veritat que apropes uns recursos per creadors joves que potser no tenen tants diners com abans per pagar-te un estudi i tot això. Això és molt xulo. L'altre és que a vegades...
El que no apropes és l'experiència i el coneixement.
Exacte, clar.
Llavors, això no es ven.
Totalment d'acord.
Però bé.
Deixeu-me dir una cosa, perquè clar, vosaltres sou grup de pop, no sé si us definiu, perquè en aquest nou disc, clar, hi ha de tot, perquè fem una mica de repassada, una mica de tot, fins i tot de batxata, però deixeu-me dir que és una batxata amb el color dels Amics de les Arts.
Home,
és així o no?
És així tal com tu ho has dit.
Evidentment. No,
posa-la. Posa-la.
Per una gran distància, per la petita espina, ressaca postvacacional que tot ho evidencia. Que no hi ha més sortida, que allargues l'agonia, però sobretot tu no et preocupis, que és normal perquè tot és
per com s'està movent, jo dedueixo que va ser idea del Dani. O no? És així o no?
No, és així. Perdó, és que...
Joan Enric va ser el culpable de...
Sí. Bueno, res, un dia estava a l'estiu i vaig pensar tothom es separa i ningú pot evitar, i llavors, a partir d'aquest vers li vaig comentar, hem de fer una batxata, però no sabia ni com fer-ho ni res, però tenia clar que havíem d'agafar alguns elements, com la base rítmica, evidentment el baix, el rol de la guitarra a la batxata és molt clar, i fan aquestes tres coses, muntant una cançó dels Amics on te poguéssim ser nosaltres. No la podíem cantar com Figa Flowers, per exemple, nosaltres, aquesta cançó, ni podíem posar una veu que no fos la nostra. Havia de ser una cosa duta al terreny dels Amics, les harmonies vocals, no? Allò va proposar en Dani, vull dir, agafar les peces que ens agraden per posar-la en una cançó nostra, perquè si no, té cap mena de sentit llançar-te a fer una batxata per...
sí.
D'estil pur, no?
També vam fugir dels quatre acords que tenen les batxates normalment, que està bé, vull dir que no, que està bé fer cançons amb quatre acords, però, sí, però per apropar-la una mica a nosaltres li hem donat una miqueta més de contingut harmònic, i així l'hem anat fent nostra, i jo crec que el resultat és que a la gent li ha agradat molt. I que
també les coses que hem triat no posar, com l'autotune aquest a tope, o...
Exacte.
Algunes coses que...
Autotune per arreglar només, no?
Ara.
No per manipular... Acabades passa, això.
Els que no som grans cantants, ens va molt bé l'autotune. Ara, per acabar de polir aquí...
Hi ha registres com molt alts que potser...
Ho fa servir tothom.
Ens confirma Miguel Nogueira, que sí que forma part, no?
Sí, mira, ens ho ha enviat en Francesc Marginet.
Què dius?
Sí.
Surt aquí la fotografia, mira, del cor Wagner.
Però no és...
Acredites.
Però és que és cor Bruckner.
Ah, mira, tu.
Bruckner.
Sí,
és que entes Wagner.
Sí. Perdoneu.
Mireu la peixera, doncs sí. Es confirma.
Doncs, Miguel, o sigui, la il·lusió que m'hagués fet... Que, o sigui, ja, si ja gravam el cor Bruckner, sí, ja ha sigut molt xulo. Però si a més hagués vingut el Miguel Nogueira...
Hauríem rigut més.
Home!
Ell no ho sap, però hem anat a veure'l diverses vegades.
Sí.
Clar, anem repassant més cançons, perquè tenim cançons com aquesta, que es diu Aquests dinars.
Saps com són aquests dinars? Família sobre taula i tot un món per arreglar. Hi ha un oxímoron gegant. Me'ls miro i veig que som tan diferents però tan semblants.
Són diferents però tan semblants. També són com les cançons, no?, que formen part d'aquest nou disc. De qui va ser la idea d'aquesta?
La música la porta en Ferran, aquesta cançó, i és una cançó que és molt bo, perquè el primer cop que ens la presenten en Dani i a mi, no li comprem. I amb aquesta no. Una altra, Ferran. Bueno, no és tan dur. No és tan dur.
No, però és el pa nostre de cada dia. Vull dir, confies en el criteri dels altres. El que passa és que jo la veia molt, i llavors crec...
No, la vas com refer,
va canviar coses.
La vaig com buidar.
Sí.
I vaig dir, vaig a tocar-ho només amb la guitarra i veu.
I a la que ho va fer,
ja està.
Vam fer clar, que té una idea per la lletra. I vam ajuntar-ho tot, i llavors bueno, hi ha un cello escrit per en Dani que també dona una profunditat molt, molt maca al tema.
És corda real?
Sí.
Sí, és la Maria de Palol, una xalista que vam tenir la sort també de fer una petita gira quan, després de la pandèmia, que estigui els dies més dolços, que també ens va acompanyar amb la Idu Massa, una ballarina, i mantenim una boníssima relació i li vam dir, escolta, ens cal un cello, i res, allà la teníem allà. Primera hora allà a la porta per gravar-lo.
Jo, perdoneu que estic com al punt més nostàlgica, però com a grup, com a persones, també, us heu anat fent grans, tots ens hem fet grans, no, està claríssim.
Estem igual, estem igual.
Bueno, vosaltres esteu igual, és veritat. Però, clar, d'alguna manera, veieu el món d'un altre, no?, des d'un altre punt de vista. No sé si vosaltres ara ho heu notat des de, jo què sé, posem per l'exemple el Bed and Breakfast, no?, el segon disc vostre. Escriuríeu les cançons que surten en aquest disc? Vull dir, heu fet com aquest, òbviament... Entenc que no, però heu fet aquest exercici mental de pensar, mare meva...
Sí, musicalment, segur que no. I artísticament tampoc, vull dir, però això no vol dir que estiguessin mal fetes. Vull dir, jo crec que vam fer el que ens tocava i el millor que ho vam fer, de la forma que millor vam saber. Però, evidentment, clar, jo ho escolto temes antics i penso, ai, això podria haver fet així o aixàs... Però és absurd, vull dir, no té cap sentit el que dic, perquè la màgia també de l'error, de la inexperiència, també hi és d'alguna manera i també hi suma alguna cosa a la cançó, no? I també forma part de la nostra història. I ens ha portat fins aquí, al final.
Sí, sí, totalment d'acord, Jean-Luc. L'altre dia la sentíem en una entrevista, també la vam posar i dèiem, hòstia, tal, però sona potser com ha de sonar, com uns amics que s'aixeven en un quarto i van tocar i van entrar a gravar en 4 dies un disc, vam gastar-nos la pasta que teníem i vam dir, vinga, va, i va sortir allò perquè no teníem més temps i va sortir com va sortir.
I el fan, no us ho perdonaria, si les canviéssiu. Hi ha molts grups, no, hi ha molts grups que fan com rearranjaments i les canvien pels directes després... Les disfruteu?
El directe sí que la canviem, però...
No la canviem tampoc molt, Jean-Luc.
Canviem una miqueta, no?
Adapteu.
Sí. Adaptem una miqueta, però en cap cas sembla... El públic no som grans. No som el Bob Dylan, que canta cançons antigues i no sembla la cançó original. No, s'assembla a l'original, però...
Crec que hi ha un límit, que és la melodia. No pots tocar la melodia. La resta pot ser de més i de menys.
De vegades hi ha aquell tecladet que sona per darrere, que hi ha un que s'hi ha fixat, i després t'ho comenta a Twitter, s'ha encarregat això, com pot ser...
Nostàlgics, que també està bé que existeixin.
Oh, i tant, però clar, jo us imaginava més ara, torno, amb lo dels 20 anys, gairebé 20 anys, però que també us ha canviat la vida a vosaltres a nivell que sou pares, no?
Sí,
i que, ostres, no? Compaginar-ho tot, ara com ho feu? Vull dir, és fàcil, no és fàcil...
És més fàcil del que la gent es pensa, no? Estic parlant molt.
De debò? Ostres.
És que la tinc de cara a la Mercè, llavors és com que ens mirem. Però t'ho explicaran millor el Joan Enric i el Ferran.
A veure, els pares.
No, jo crec que és que... Ja
t'ho explicarà millor en Joan Enric.
Ja fa molts anys que ens ho diem i que ens vam adonar que no ens podem queixar de res.
Entès, fa molts anys que ens odiem.
Ah, oh!
He pensat, ostres, home!
No, això no...
Tu, la Ràdio Estel, fa molts anys que ens odiem.
Es mantenen només pel grup.
Els amics de les...
No, fa molts anys que ens ho repetim i que no ens podem queixar de res, per tant, no ho farem. Vull dir que té coses dolentes als bolos, a les nits... Sí, però... Vull dir que qui no voldria estar al nostre lloc? És que, vull dir, jo no sé on... Vull dir, jo voldria estar aquí, sí o sí. Vull dir, posa'm el que em posis davant, triaria estar on estic ara. Vull dir, no ens podem queixar, podem compaginar, puc portar els nens al col·le la majoria dels dies i els puc anar a buscar. I sí que els caps de setmana, potser no hi soc perquè marxem de vol i quan te'n vas un vol, ni que sigui a les 8 del vespre o a les 10, has de marxar a les 12 del migdia per proves de so i coses aquestes tan avorrides que fem. Però... Ostres, no sé, entre setmana també els veig molt i estic molt a casa i això també és maco.
El segon pare?
Sí, totalment igual. Vull dir, ho vivim de la mateixa manera perquè tenim fills d'edats molt semblants, per tant, tenim la mateixa situació i tenim molta sort.
I són fans?
Bueno, els meus...
A vegades no passa això,
No especialment. De fet, vaig dir-los, quan vindré a veure'n? Ja t'hem vist, papa. Dic, quan? Fa 2 o 3 anys.
Ja t'ha fet.
Dic,
els meus sí, que vindrien...
Sí, els meus sí. Els meus volen venir.
Els meus són de Valladolid. No, els meus no.
Clar, deixeu-me parlar també, perquè, i l'Uri, això també tu en saps prou, dieu que aposteu per l'autogestió discogràfica amb Pistatxo Records, la vostra pròpia discogràfica. Clar, igual que el disc anterior, si no m'equivoco.
Sí, correcte.
Vull dir, és aquest punt de dir, ens ho fem tot nosaltres, que ens sentirem més còmodes, va per aquí?
Ho hem vist tot, i hem estat a molts llocs, des de multinacionals fins a companyies més petites, i de totes n'hem après. Llavors, no ens posarem a renegar de ningú, perquè a tot arreu veus coses que estan bé i coses que dius, això, no vull fer-ho. Però hi ha un punt que quan vius d'això, això és una, la teva empresa petita i vols manar el màxim possible, doncs hi ha aquesta opció. I ara per ara és totalment viable moure el teu propi projecte a través d'una discogràfica pròpia, i això ho fem.
Clar, potser perquè esteu en un nivell que us ho podeu permetre. És a dir, els grups que comencen, quin consell els hi donaríeu per arribar a l'autogestió?
Els grups que comencen...
Bona pregunta. Molt bona pregunta.
Jo crec que l'únic que has de treballar quan tens un grup és a fer cançons. O sigui, les cançons és el que sustenta tot. Pots tenir una gran capacitat de gestió, pots tenir moltes ganes de treballar, però necessites tenir cançons. I les cançons serà el que et farà... el que et farà seguir endavant i el que farà... Vull dir que treballa, estudia i... treballa per les cançons, per explicar històries i intentar emocionar la gent. No direm, fes-te una discogràfica, que és el millor. Vull dir que no és una qüestió només econòmica, si et surt millor d'una manera o d'una altra, és una qüestió més conceptual.
I el 2005, la nostra estratègia va ser regalar la música. Era una cosa que el 2005 sí. Ara sona molt evident, o sigui que sigui de gratis.
Sí, sí,
però vam treure, crec que són 3 maquetes i un disc gratuïtament. I llavors va venir Bed & Breakfast i van dir, aquest ara s'ha de pagar. Què passa? Que la gent ja tenia una experiència amb els Amics de les Arts, vam fer concerts, i per tant, hi havia un públic que el volia comprar. I molts grups comencen dient, no, comencem ara, invertim, fem un disc, però encara no tenim el públic, per tant, ningú el compra. En aquell moment, el haver sigut generosos va ser positiu, perquè llavors, quan tocava comprar aquell disc, doncs, s'emporten... no sé, més de 60.000 còpies venudes, que són una bestia, avui en dia.
I per acabar, i per completar la pregunta, l'única cosa que no han dit els meus companys, que és tocar molt. És a dir, fer molts concerts, buscar-te, encara que siguin garitos, que et paguin poc, rodar, perquè al final no saps a quin lloc hi haurà aquella persona que et sentirà i et dirà, ei, sóc el promotor de no sé quin festival. O un petit cicle. I mica en mica aquest boca a orella funciona. I fa pal, perquè al principi dius, jo vull cobrar per tocar, però...
S'ha de cobrar, no, des d'aquí reivindiquem que s'ha de pagar tots els punyeteros músics.
Però estàs d'acord amb mi que s'ha de cobrar poc al principi per poder fer-te veure, per poder...
El que no pots fer és deixar de tocar només per això.
Exacte.
Val, perfecte.
Estem d'acord.
Sí, sí.
Estem d'acord.
Sí.
No teniu la sensació... Tu parlaves del fet de fer cançons. No teniu la sensació que hem començat... O ara s'ha començat la casa per la teulada. Es tira molt de la imatge, de les xarxes socials, de controlar tot això. I potser no hi ha el fonament, potser no hi ha... Total. Grans cançons.
Ara és més important anar a una festa d'influencers que anar a una ràdio.
Sí, sí, sí. I les cançons, al final, és el que fan que el grup perduri. Si no fas bones cançons, la gent... No...
El grup i la indústria, perquè al final hi ha molta gent que viu de les cançons d'un grup aquí darrere.
Sí, sí, però la indústria agafarà i anirà fent focs artificials i d'un dia per l'altre, avui és un hit, demà ningú se'n recordarà. Però jo parlo no d'un tema, parlo d'una cançó. De dir, hòstia, el que em mola és escriure cançons que diguis això... ens podrà d'alguna manera transcendir. Algú li arribarà fins al punt de dir, em faig una versió, o algú l'associarà al dia de... estic inventant el seu casament, o el seu aniversari, o el que sigui. Crec que és això el més potent que pots aconseguir com a grup, que la gent digui, aquesta cançó l'hagués pogut fer jo, no?
Us ha passat això, no?, alguna vegada, que us hagi connectat la gent d'alguna manera, saps?, que us ha sorprès a vosaltres mateixos, perquè realment les cançons, les lletres dels Amics de les Arts, el potencial que tenen és això, és que connecteu i aneu directe a les emocions, no? Segur que us heu trobat, no?, alguna anècdota de...
No, de fet, i crec que és un dels moments més bonics que et pot passar com a músic, com a compositor, és que algú t'expliqui una història des... N'hi ha de tristes, també, però també és molt bonic quan te l'expliquen, de dir... Ara estic recordant un noi que em deia... Jo és que recordo el meu pare escoltant amb vosaltres el disc i fa molt poc que ha marxat. I ara, quan us escolto, és una forma de recordar com estàvem junts, no? I és tan bonic, això, i és una cosa que... És que no sé com explicar-vos-la, però és preciós. És com que, de sobte, has sapigut, d'alguna manera, formar part de la vida d'aquella família, no? Un trosset de la vida... I és preciós. I això ens passa també a vegades en positiu, eh?
Sí, no, l'Andrea Motis va versionar Louisiana o els Camps de Cotó i ens va demanar permís i és com... No. Sí. Clar, perquè hi ha temes legals pel mig i tal, però és com... No, sisplau, vull dir qui millor que tu per cantar i aquesta cançó? Vull dir, que de cop i volta passi això amb una cosa que has escrit és fantàstic, és el que deia en Joan Enric, no? Treballar a llarg termini, no?, per intentar perdurar, més enllà de fer un gran artifici d'un sol dia, un gran èxit, no?, és intentar perdurar.
Que d'aquí 80 anys algú agafi un cançoner i posi Louisiana als Camps de Cotó, popular catalana, no? Sí. Seria com la màxima cosa, no?, aspirar, no?
Encara us queden cançons, no? Perquè crec que hi ha una cara C, diguéssim, no? De... Això que ho heu dit, eh? Alguna entrevista?
Ens queden cançons, però no, jo crec que ja no serà una cara però... C, serà, una... no? Serà un nou disc, jo crec. Perquè són cançons que ja respiren diferent. Sí que les hem composat a la part amb totes aquestes, però que tindran cap... Jo crec que agafaran un altre camí. A més,
estan composades, perdona que talli, però no estan acabades.
No, sí.
Que no és allò que ens les guardem...
No.
O sigui, no estan, estan en mitges, vull dir, estan a les beceroles.
Que no gravades. És molt detallista.
Sí, però ja no sembli que ens anem guardant.
No, guardem. Però són cançons que...
S'han d'acabar de fabricar.
Sí, sortiran. Però no sé quan.
Aquest dilluns penjàveu a Instagram una imatge, una foto, on dèieu que començàveu 3 dies de promo del nou disc i demanàveu disculpes per avançat. Per si ho repetíeu massa les entrevistes. Avui és dijous, per tant, ja porteu unes quantes entrevistes a l'esquena. Ha
sortit de dins, eh?
Què és el que encara no heu explicat, o creieu que encara no ho heu explicat d'aquest disc, que no hagueu dit a cap d'aquestes entrevistes?
Bona pregunta.
Aquesta pregunta no us l'havíem fet, i ara, clar, ara trigarem, eh?
Ara és molt complicat, eh? Pensem alguna cosa. No?
Voleu posar música dels Amics de les Arts? Per...
Un moment, hi pensem, va.
Dóna'ns temps, vinga.
Espera, puja-la, Paula.
Estic pensant coses que no m'he explicat, però que no són gaire interessants. Llavors no ens serviran. Dir-vos que hem treballat amb dos productors diferents.
Val.
I que hi ha alguns temes que havíem començat a treballar, això no ho hem explicat, hem treballat amb en Toni Dugan 3 temes, amb en Roger Rodés i en Manu Guix, que tenen l'estudi aquí al costat, aquí a Sants. Vam treballar 3 temes, 3 i mig, sí?
Sí.
I dir que dos dels temes que vam acabar treballant amb en Roger Rodés els vam gravar primer amb en Toni Dugan. Això no ho hem explicat.
Mira.
I amb en Toni Dugan vam gravar Les paraules que triem no dir, i sort que sou aquí, i vam gravar baix i bateria, i vam començar a treballar-les, i de cop i volta nosaltres vam dir allò que us dèiem al principi, no? Hòstia, aquestes cançons, lletrísticament, respiren una cosa potser diferent, aturem-les una mica. I quan les vam tornar a repescar mesos més tard, vam dir, ostres, no sé si l'enfoc aquest que estàvem agafant no hauria de ser diferent. I entre una cosa i l'altra vam conèixer en Roger Rodés i en Manu Guix, i vam treballar amb ells unes Nadales i unes històries, i vam dir, hòstia, potser ells dos podrien donar-li un altre color, un altre aire.
No?
I realment va ser molt xulo veure com una cançó que havia estat... Primer era una maqueta, llavors va passar per les mans d'en Toni Dugan, es va convertir en una cosa, i després la vam passar a les mans d'en Roger Rodés i de Manu Guix, i es va convertir en el que avui heu sentit, no? Sort que sou aquí, o Les paraules que triem no dir. Són dos temes que han passat per les dues mans, de fet.
Mira, estem fora de temps, però voleu aportar, Dani, el que encara no s'ha dit?
Una idea que hem tingut des d'en Ferran explicava això, que abans estàvem...
No m'escoltàveu, quan parlàvem.
No, però, a veure, això que has explicat és xulo, però sí que ho hem dit a alguna entrevista.
Sí, va, és molt xula.
Llavors, una cosa...
No ho hem dit, això.
Hem trobat la versió primera, li ensenyàvem...
Ah, sí?
A la Merche, que ens acompanya
tots aquests dies.
Merche García. I la Merche li va ensenyar la cançó original, o sigui, la primera idea de Les paraules que triem no dir, la maqueta, perquè veieu com de lluny vam anar a parar.
He descobert un lloc... Aquesta, no? La tornada d'aquesta cançó, no? Pues escolteu la primera versió, que és una cançó que era del senyal que esperaves, però vam dir, no la sabem fer.
2018.
Vaig a posar el micro aquí al costat perquè se senti. Clar, you say we're... Fem watchy-wary, eh? Fem anglès, eh?
Està bé.
Això sí que no ho hem explicat enlloc, eh?
Bravo.
Això és any 2000.
És una maqueta del 2019. Sí.
Ai, nois, ho hem de deixar aquí. Anava a dir, o sigui, recordar els concerts que teniu per endavant. Sí. Estrena de la gira del disc, si no m'equivoco, és de les estrenes de Girona, però que...
12 d'abril.
Però que està tot... Encara queden entrades o no?
Alguna,
no? Feu dos concerts.
El 18 de maig aquí, a Barcelona.
El 18 de maig.
Oh, la setmana que ve a Madrid, Teatro Lara, per si algú s'anima.
És veritat. I el 18 de maig, al Teatre Victòria, a Barcelona.
Sí.
Amics de les Arts.
Veniu.
Daniel Agret, Ferran Piqué, Joan Enric Barceló. Com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Presentació, servim el vi, em clava els ulls i em diu així de què treballa. I jo penso, sóc artista, però sóc fatalista. Tinc por que rigui, s'aixequi, se'n vagi, faig pura equilibrista.
ritme. Dic emprenedor, un toc idealista, que interessant.
He descobert un lloc en un racó del pit, l'abocador del cor.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Feminista tu i jo. I nosaltres, i vosaltres, som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Les sardanes més representatives i que han deixat empremta les trobes al podcast Top Sardanes. Gerard Carrión et proposa en cada episodi una bona dosi dels temes i composicions que cal conèixer per ser un sardanista de cap a peus. Top Sardanes, el podcast de la sardana de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Tinc ganes de cridar al mur, un testimoni ben gran, però no sé si el sentiràs. Entre totes les persones, tots els cors que ara bateguen, hi haurà un lloc al teu costat.
Passant 9 minuts de 2:45 de la tarda, déu-n'hi-do el cacau musical que hem tingut avui al Fabricació Pròpia. Ens visiten ara dos repetidors. De l'any passat van fer el seu debut presentant la gala dels Premis Enderroc de la música catalana. I ho han fet tan bé que aquest any els hi han tornat a demanar. Escolta, va, torneu. La gala dels Enderroc, us ho podeu marcar ja a l'agenda perquè serà la nit del 14 de març, que és d'aquí just una setmana a l'Auditori de Girona. Ells són l'Alba Riera, que és presentadora, per cert, de la Turra de 3CAT. La podeu veure també els dissabtes al Col·lapse TV3. Alba, com estàs?
Molt bé, encantada, moltes gràcies.
I, bé, l'Alba no presentarà els Premis sola, sinó que l'acompanyarà l'Andreu. Joanola, com estàs?
Com estàs, Andreu? Tu?
Jo estic molt bé.
Sí, jo estic molt bé, també.
Sí?
Està passant la tarda molt ràpid, eh?
Deixa-m'ho dir això, si us plau, perquè, clar, o sigui, l'Andreu és una de les veus de la cullerada,
sí?
O de la sotana,
sí?
Que avui no vindrà a parlar ni d'esports...
Ni de cuina.
Ni de futbol.
Avui música.
Ni de cuina,
ja
veuràs, música.
Alba, ni del Barça.
No.
Ni de...
Messi.
No, home. Messi!
Ah, no, sí, home, no.
Va, per favor.
Jo ara ja només actuo cobrant, eh?
M'ha sortit cap a dins,
sí,
no?
Sí, ha sortit un Messi estrany.
M'ha sortit molt
ha sortit
estrany.
Un Messi estrany, però bueno.
Admeto que no és fàcil, vull dir...
Gràcies, Alba.
Jo ni ho intento.
Bueno, vindreu a parlar dels Enderroc.
Sí.
Va, com ho porteu, això? Setmana, una
millor
setmana.
Que l'any passat. Millor que l'any passat, millor que l'any passat, però a vegades anar tan... O sigui, no tenir tants nervis et pot jugar una mala passada. L'any passat nosaltres, com que era la primera gala que presentàvem, i joder, els Enderroc és una gala xula, vull dir, sí. Estem parlant que és l'Auditori de Girona, que hi ha 1.000 persones, que es retransmet per TV3, i ja imposa una mica. I estàvem molt nerviosos i vam assajar molt. Aquest any hem dit... Bueno,
ja farem.
I potser hi ha sorpreses de que ens quedem en blanc, però intentarem que no. Crec que el guió està ben treballat. Ara tenim una setmana per estudiar.
Ahir justament ho pensava jo, que deia massa relaxats estem, massa relaxats estem. Hem de començar a posar una mica d'atenció. A veure, tampoc estem ultra relaxats.
No, clar.
Una comparació,
una mica de nerviós, no? Una mica de nervis,
però,
ja.
Però sí que hem començat a estudiar, perquè nosaltres això li diem estudiar.
Sí, és el nostre.
Estudiar el guió. Ens agrada estudiar. Clar. I és com anar empullant i anar dient per casa visca la música. Fins
clar.
Que...
Però el teu... en el teu cas, tu jugues a casa, diguéssim.
Jo jugo a casa.
Vull dir, això ho tens.
Jo jugo a casa i Girona no? sempre m'ha acollit molt bé i, a més, jo fa una setmana vaig presentar un altre premis allà a l'Auditori, també, que eren de periodisme gironí, i, per tant, més
et
o menys...
Et coneixes el terreny.
Més o menys estic jugant a casa, però s'ha de fer molt bé a casa perquè et tornin
clar,
a trucar.
O sigui,
la cosa
és pressió, eh?
La cosa és que et tornin a trucar. O sigui, aquest és l'objectiu. No, cobrar, primer. I el segon és que et tornin... Seria... Clar, primer és que et cobrar. I el segon objectiu és que ens tornin a trucar.
L'Alba et mira així com dient...
Ja me'l conec. Com dient, ja me'l conec i, a més, és veritat. No, però de veritat que ens va fer... O sigui, sembla... És feina, no?, al final. I la feina, doncs, a veure, mandrota i tal, preferiria estar a la platja menjant un, jo què sé, uns berberechos i, una caipirinha.
Berberechos però... i caipirinha,
sí, apunteu.
Sí, el menú de l'Alba, apunteu.
Soc una persona que no té paladar, per tant, he fet el que he pogut. He fet el que he pogut, per no dir macarrons amb tomàquet. Però el cas és que, especialment als Andarroc, ens feia molta il·lusió que ens tornessin a trucar. I haig de dir que va haver patiment una mica previ, en plan, no t'estan dient res. Ai, si no ens truquen. Ai, t'imagines que no, quina pena, ho tenim una mica com colla avall, perquè ens vam passar molt bé. Llavors es va celebrar.
Sí,
celebrar.
Estem molt contents.
Era
o sigui,
realment feia il·lusió.
El primer any vam flipar que ens ho diguessin a nosaltres dos, sí. I el segon any ja era com, que no ens ho diuen o què?
No truquen. Exacte.
Com, què passa aquí? Que, si ens van dir que havia anat molt bé, que, però com pot ser que no ens truquin? I ens van trucar i ens van dir, escolta, pam, pam, hem fet el mateix, amb el mateix guionista, hem fet tot el mateix i...
I l'Andreu anirà vestit igual.
Sí, jo crec que aniré vestit igual, Bueno, em canviaré la samarreta. Em canviaré la samarreta de sota, perquè aquest any crec que es porta més el color aquest cru, aquest blanc trencat, no?
Aquest
blanc perla.
Sí.
I de sota aniré aquest blanc perla.
Avui heu estat atents, perquè l'Alba Nogueres i la Sara Loscos han presentat la primera gala dels Premis Andarroc, sí. Si no m'equivoco, el 440 de clàssica, no? Jazz, públic, sí. Familiar... al Centre Cultural La Mercè de Girona, heu anat agafant idees o... Saps això de dir, bueno, a veure, com...
És que no hem agafat... Digues tu, Alba, digues.
Crec que són dos registres molt diferents. Exacte. I està bé que ho separi, no? O sigui, em sembla bé, sinó perquè si no seria un mejunge, que també com... Crec que també el que és guai d'aquesta... de les dues gales dels Premis Andarroc és que al final t'identifiques més amb una o una altra i, a banda de que, anem a ser sincers, les gales estan molt bé, sobretot si les presentes, però hi ha molta gent del públic que es fa llargotes. Clar. Les gales, en general, en si a la vida això i no s'ha de fadar ni els Andarroc ni ningú. Tenen totes. Sí. Aleshores, això de diversificar i fer una mica més tal, jo estic molt a favor, la veritat, em sembla un encert.
És veritat que l'any passat ja es va fer així, crec que es van suprimir 11 premis, que són aquests que s'han entregat avui, i després ja anem una mica cara a barraca. Nosaltres també entre premi i premi només fem com de transportistes, de la gala, podríem dir, perquè no sigui estrany, i llavors nosaltres sabem que no som els protagonistes i que el més important és que no es parli de nosaltres quan s'acabi la gala. Una mica com un àrbit de futbol.
Val.
O sigui, és imprescindible que hi siguem,
sí.
Però molt millor que no es parli de nosaltres, perquè això vol dir que s'haurà fet molt bé i que es parli només dels premiats, de la música...
A veure, si volen que em diguin que ho he fet molt bé.
Sí, Alba, ja ho sé, que tu de la validació t'agrada molt. Exacte, tu la validació t'agrada molt.
Però, un moment, són 22, no? Són 22 premis, si no m'equivoco. No?
Jo crec que no, jo crec que els que s'han entregat... o sigui, en total són 22, però els que s'han entregat avui ja formen part d'aquests 22.
O sigui, en total n'hi ha 10 a 11.
Jo crec que en total n'hi ha 22, però s'han entregat 11 i ara 11 més el 14 de març. Diria.
Fem una mica d'exercici així mental, perquè l'any passat arrencàveu... Voleu escoltar com arrencàveu la gala?
Ai,
així?
Quina il·lusió!
Sí? La gala dels Andarrocs sonava així.
Bona nit a tothom, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en una nova edició dels Premis Andarroc des de l'Auditori de Girona.
Una nit que serà molt especial, plena de música, de guardons, i a més, enguany, els Premis Andarrocs celebren 25 anys.
Bo, 25
molts anys.
Un aplaudiment.
Molts anys.
Aquest any diem el mateix, però canviant-ho per la revista Andarroc fa 30 anys.
Fa 30 anys la revista Andarroc aquest any.
Els primers paràgrafs, ara ho estava mirant l'Andreu, en plan, és exactament el mateix.
Anava a preguntar si hi ha alguna novetat.
Sí, després
hi ha novetats, hi ha moltes novetats.
Hi
ha una miqueta de posar-nos amb algun grup, amb alguna mica de gent del públic, una miqueta ja...
Això sempre funciona.
Sempre.
I sempre els grups que tenen més nominacions.
Clar.
Els tiets.
Els tiets.
No, sé qui són.
La mosca.
La mosca, els tiets, no? Hi ha els figaflaues, la Julieta... Pues aquesta gent haurà de rebre una mica, no?
Sí.
A veure, recordem que els Andarrocs són els premis del públic, per tant, tothom pot votar. Vosaltres també o no?
No, jo no voto. Jo no vull formar part. Jo no vull formar part perquè crec que tothom s'ho mereix un premi, eh? I nosaltres no sabem qui guanya.
Això és totalment cert.
Ah, sí?
No ho sabem.
No ho sabem.
Bueno, ja està bé, perquè així també, no? Juga a favor de la gala, això.
Sí, okay. Alba, tu, jo sóc una cotilla i m'encanta saber-ho abans. O sigui, sí, són les persones que miren una pel·li i dic, com acaba?
Mirar, eh? Podem anar-ho a mirar, perquè els trofeus estan ficats allà abans i estan preparats i hi ha el nom inscrit de qui ha guanyat. Clar. Però
no
jo almenys no, l'any passat no hi vaig anar-lo a veure, tu segur que sí, no?
No, no, jo no ho vaig fer però perquè tu em frenaves. Arribo a tenir al costat algú que m'anima una mica i jo ja els aniré
no,
a veure.
Doncs, no, jo la freno.
Però ho sé, exacte.
Ara que parlàveu que són els 25, heu dit, de
30 de la revista.
Que ara ha tingut un canvi de retail, que m'anava a dir a mi.
Retail?
O branding. No sé, jo veig dient noms en anglès. Retail o branding. No sé què vol dir res de les dues coses.
Però queda bé, no?
Però queda de puta mare. No, és un nou branding.
No, no, però jo us ho deia això perquè, a més del Premi Enderroc d'Honor a Cisa, ostres, a motiu dels 50 anys de la gravació d'aquesta meravella.
Mm. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribar.
Fareu alguna cosa jugant amb aquesta cançó?
No.
No. Va. Jo podria plorar. O sigui, és una cançó que a mi em sona i ploro, però és que des del...
És una cançó que crec que tocar-la és una falta de respecte. O sigui, tocar-la vull dir fer...
Fer alguna cosa al respecte.
És un himne i, a més, és que a mi el meu pare me la fica des de que sóc petit i perquè Cisa ha estat molt present a casa meva, perquè als meus pares els hi agradava moltíssim. I... Jo li tinc molt de respecte a aquesta cançó i no m'agradaria ni fer broma ni canviar-la, allò típic, no, ara direm noms diferents, no. Mm. Allò està així.
És una de les cançons més boniques que hi ha en català. I és el que dic, jo, el mateix que tu, em porta molt a la infantesa, crec que una mica tot, bueno, més a la nostra generació, però si no, els pares, doncs, a cantar-la. Vull dir, una cosa familiar allà i com molt nostàlgica que t'agafa aquesta cançó. I sí que és veritat que sempre posa la pell de gallina i sempre emociona i ja està bé com tornar-li a retre homenatge. O sigui, a mi qualsevol gala que hi hagués un moment per dedicar-li aquesta cançó, ho entendria perfectament. O sigui, seria... Jo, sí, clar, endavant.
Jo tinc un vídeo que dec tenir 6 o 7 anys cantant aquesta cançó.
Sí?
Sí. Avançant-me tota l'estona, perquè a tempo no anava, perquè jo volia ser el primer de cantar i tal. Però el meu tiet tocava toca la guitarra, ell tocava la guitarra, i després érem com 5 o 6. És que semblàvem molt hippies nosaltres, de petits.
Bueno, és que a més el missatge de la cançó és com hippie, però bonic. Clar, és un hippie molt bonic, és un missatge molt maco per entendre quan ets petit.
Està molt bé, a mi m'agrada molt.
Deixeu-me també preguntar-vos, perquè vosaltres, parlant d'aniversaris, els dos sou de... Us heu fet, podríem dir, famosos, a veure, en part gràcies al podcast. Deixa'm parlar del podcast, perquè és un format que ha guanyat terreny en els últims anys. De fet, ahir s'anunciàvem els nominats dels Ondes.
No coneixia ningú, em vaig frustrar una mica. És a dir, la meitat...
Què dius, Alba?
Tia, la meitat, no. De veritat, dic, no sé si és perquè són espanyols, però o sigui, hi havia molts que sí, els que jo segueixo, no? Saldremos mejores, bueno, després els altres més menys, que conec, però n'hi havia alguns que m'agrada molt llegir-me les llistes perquè dic, veus, d'aquest no me n'hagués enterat de cap manera, sinó no me'l...
Si no...
Més els documentals, ficcions sonores, aquestes coses que a mi m'interessa molt saber-ne, però hi havia moltíssims, que no en tenien ni idea, com per la superpoblació de podcast en general, és a dir, nosaltres que ens dediquem al podcast, a vegades entra a Spotify, a no sé què, a mirar les tendències, els rànquings, tal, abans més o menys estaves al dia, ara és que n'hi ha tants que és impossible saber-los.
No dones l'abast.
No, a mi em patava el cervell de dir, ostres, és que cada vegada en conec menys, no perquè no siguin bons, sinó perquè és que és impossible, no tinc temps material d'arribar a tots aquests podcasts, en plan, n'hi ha molt més podcasts que persones.
Clar, però vosaltres, o sigui, no us sorprèn, o igual no, eh? O no us impacta el fet de que ara ja analitzem l'evolució del podcast. Vull dir, no? Que és, no sé, Andreu, tu fa 10 anys ja de la Sotana?
10 anys, sí, 10
anys.
Primers.
És que ells van dir, jo sempre li dic, vosaltres vau fer un podcast sense que se sapigués que es deien podcast.
No ho sabíem.
En plan, com, no?
Vam inventar no vam inventar, sinó que ja hi havia algú de nosaltres que escoltava un podcast d'Estats Units, i després vam intentar aplicar aquí, sí que és veritat que va anar tot molt lent i de cop hi va haver un any que es van disparar, però jo comparo, ara és una comparació que m'agrada molt fer, que és que ara els podcasts és el d'abans els grups de música que els joves feien. O sigui, ara ja abans amb els amics tu el que feies era reunir de cap de setmana i assajar amb un grup de rock o de pop o de no sé què, i ara es fan podcasts. Llavors, tu anaves a festes majors de poble i hi havia grups que no sabies ni qui eren, que eren grups locals, que al final feien versions de no sé quins temes, i ara hi ha podcast. Però és molt més fàcil fer un podcast que saber tocar un instrument. Dic fer, no fer-ho bé, eh? O sigui, tu al final el que necessites és un micròfon, no? Una taula de so i pujar-ho a Spotify. Tu per fer un grup de música més o menys has de tenir un instrument i saber-lo més o menys tocar i afinar una mica quan cantes, no? Llavors, crec que està molt bé que hi hagi molts podcasts, crec que està molt bé que hi hagi podcasts en català, i com els grups de música, vull dir, de, jo què sé, doncs de 50.000, 5 podran viure d'això i els altres No podran viure això. Vull dir que això sempre ha passat, però abans crec que érem grups de música, als anys 90-2000 passàvem els grups de música, i ara passa amb els podcasts, però és que és guapíssim que la gent faci coses en català. Sí que és veritat, veiem com ho dic això sense que ningú s'ofengui.
No sé per on va, si no t'ajudaria.
No, sí que és veritat que això del podcast s'atreveix tothom. O sigui, no fa por. Llavors, qualsevol empresa. O sigui, hi ha empreses que tenen podcast que dius, però vols dir que cal fer un podcast d'aquesta
empresa? Sí, la gent, és com que ara no hi ha manera de comunicar sense el podcast i mira que nosaltres en fem, però tampoc cal. Vull dir, jo envio un missatge a la població que fer un podcast no et canviarà la vida, tampoc. Saps? En plan, vull dir...
Perquè si volen fer, que està molt bé.
Està molt bé, però no et canvi... Vull dir, no és la solució als teus problemes, no. Que és una mica el que
pot ser
sembla
que
una
està,
mica.
El que està passant ara,
el que
no?
Està passant.
Vull dir que
sí que estic d'acord amb el que diu l'Andreu i és molt important fer podcast en català, etc. Però és molt cert, això, de que poder viure 100% dels podcasts, i em centro en Catalunya, hi ha persones comptades, avui en dia. El que sí que et dona moltes vegades, si ho fas bé, i també si tens un bon context, entorn i contactes, això també, és... donar-te accés a altres mitjans. Vull dir, el que sí que va passar, la nostra tongada, diguem-ne, la nostra era, diguem-ne, és que el fet d'estar en podcast va fer que, per exemple, els mitjans tradicionals, per així dir-ho, es fixessin, i llavors tu puguis compaginar els podcasts amb col·laboracions. O sigui, sí que va obrir la porta a entrar als mitjans de comunicació, no? Ara, 100% només dedicar-te a una cosa, el podcast és difícil.
És complicat.
Sí, per mi ha ajudat a fer-nos veure.
Però a vosaltres això us ha canviat la vida, el fet de haver...
M'ha donat feina.
100%, 100%. Sí, sí, sí. Jo quan vaig començar, vull dir, no sabia ni vocalitzar. Ara tampoc gaire, però una mica més sí. Però jo, nosaltres...
Ara t'estan demanant presentar.
Clar, alguna cosa deuen entendre. Jo fins fa... O sigui, jo crec que els primers 5-6... anys de la sotana, sí. En cap moment vaig pensar que jo em podria dedicar a això, ni que em podria ser un trampolí per entrar a altres llocs, ni res de tot això. Nosaltres ho fèiem perquè ens encantava, i com ara ens encanta, i perquè ho fèiem els meus amics. I jo això no ho arribo a fer amb els meus amics, i això no és impossible que ho tiri endavant. Llavors, lo maco és haver-ho fet tot sempre amb els meus amics.
És veritat que també...
Quan porteu vosaltres, Alba, amb la Turra?
Jo a la Turra res, la Turra que hem de començar aquest any... però ha sigut com l'herència de fer altres podcasts. Clar, és a dir, sí que és veritat que jo fins a arribar a la Turra o estar al Col·lapse TV3, també he passat per Planta Baixa Catalunya Ràdio amb l'Andreu, tot això s'hi van fixar pels podcasts. És a dir, no vaig fer unes pràctiques a TV3 i d'aquí vaig passar tal. No, va ser perquè es van fixar en els podcasts. Ara bé, sí que és veritat que igual que ara estem parlant molt com dels podcasts que comencen entre amics, que és el que deia l'Andreu, que és molt el nou hobby, no? Pues ara tenim que amics i tenim un podcast. I és veritat que ha obert també molt espai a dones, persones del col·lectiu LGTBQ+, o sigui, gent que no tenia espai als mitjans clàssics, i allà els ha donat una oportunitat de tenir veu, i òbviament s'ha vist que funciona, llavors quan s'han interessat els altres, però això sempre va així. Però ha donat espai, no? Però la vegada és que... és veritat també que el que jo noto que passa ara és que hi ha moltes coses també que els diem podcast i videopodcast i són autèntics programes de televisió, de ràdio, el que passa és que ho colem com a podcast o videopodcast per tenir menys pressupost. Bàsicament és com, fes molt barat.
És que és una pregunta així.
Clar.
O sigui, justament per vosaltres, el podcast és ràdio o no?
Clar. O sigui, per mi el podcast és ràdio, vale? Com a consumidora. Vale? Entenent també que avui en dia la ràdio, és a dir, jo sóc usuària, escolto ràdio i l'escolto per podcast. És a dir, l'escolto quan jo vull. Vale? Llavors, des d'aquest punt de vista, sí. Ara bé, jo crec que allà hi ha una mica de trampa va, et demano, et pago això perquè em facis un podcast, et pago això perquè em facis un videopodcast. El que es demana i els requisits que es demanen són un programa amb cara i ulls, producció, guió, tal, però a preu de podcast. El preu de podcast és molt més baix que un preu d'un programa de televisió, sí, no? Llavors, aquí hi ha una mica un espai que està cada una mica al buit i que crec que ens està fent autoexplotar-nos.
Jo encara escolto més ràdio que consumeixo podcast, encara estic aquí.
Aquest punt.
Sí, perquè jo la ràdio la utilitzo per informar-me i el podcast per entretenir-me, vale? Tinc aquestes dues coses, llavors informació. Sí, jo crec que el podcast és atemporal, o hauria de ser atemporal, que vol dir, atemporal vull dir que, per exemple, tu la ràdio, si escoltes al matí unes notícies, és que a la nit pràcticament les notícies van tan ràpides que a la nit ja no és notícia, o sigui, allò ja ha caducat, no? I en canvi el podcast ho poden gravar dilluns i tu pots escoltar divendres i té el mateix efecte que si ho haguessis escoltat dilluns. Jo utilitzo això així, vull dir, jo la ràdio encara l'utilitzo per informar-me i crec que encara la ràdio... O sigui, jo crec que la ràdio té encara més futur que la tele.
100%. Això és 100%.
Més futur.
És veritat que amb la ràdio tens el directe, o sigui, és el que no tens amb el podcast, però tu consumeixes ràdio en directe.
Sí, encara. Perquè és informació, clar, per informar-me.
Jo igualment ho faig 2 hores més tard, però sí que utilitzo la versió a la carta.
Però per informar-te o ben entretinguda?
Sí, sí. O sigui, jo, pues, per exemple, a les 8 del matí em puc posar de 6 a 7 de a Catalunya Ràdio o bueno, RAC1, saps? Ara, encara sí, que sigui una mica distant. Això és el que em refereixo, vull dir que
sí.
Tampoc hi ha tanta diferència, ja,
però
avui dia.
Però
sí, 3
dies després no ho fas.
No,
o per escoltar el Barça, per exemple, doncs les escolto per la ràdio.
Tant, exacte.
S'ha passat ja, ens hem caducat ja nosaltres, perquè ja arribem al punt de les
ja?
5. Sí.
Ai, però si acabem d'arribar.
Ha passat ràpid.
Ha passat molt ràpid.
Mira, posem el triquell, no? Perquè, mira, per cert, ho sabeu tots els nominats o no?
Bueno, no ens ho facis, això. Sí. No ens ho facis,
no, d'això. Vull dir que els coneixem a tots, però de memòria, ara no te'ls sé dir, però jo els coneixem a tots. Home, home, el triquell acaba de treure una cançó amb el Sopa.
Oh, que vagi bé, sí.
Que vagi bé, molt bona.
L'he sentit molt, a més, és molt maco.
L'he sentit, el triquell em cau molt bé.
A mi també.
I és, està nominat a millor artista revelació.
Correcte.
Va, posa, revelació, posa una mica.
Posa-la, posa-la, és que és molt
el
bona.
El que vagi bé, que sí. Que
sí, l'acaben de treure ara.
Vinga, nois, que vagi molt bé.
Tot. Ai, era per dir-nos adéu, dic, ara ens faran unes preguntes no, més del triquell.
Què vols, un test? Vols un test personal?
Què volies, no, Alba?
Vols un test personal, Alba?
No, saps que us, no, sabeu què us vull preguntar? Si es pot seguir la gala per algun lloc.
Sí,
si es podem veure.
Alba, digue tu.
Es podrà seguir per TV3.
És la teva part, és la teva part, és la teva part de guió, digue-ho tu. No, i per la xarxa, totes les televisions locals ho emeten.
Sí, Adherides i TV Girona.
I... però és que és local.
No, no, ja, però no, però m'estic que digui el que jo dic, i jo dic...
TV3 ho fan en diferit. Ho fan en diferit.
Un parell d'hores més tard.
Nosaltres ho fem a 2:15, la gala comença a 2:15, que estan fent el Telenotícies,
sí.
Per tant, ho fan en diferit.
Ho fan una mica després.
Per si diem alguna borrada.
No,
que és broma, no hi ha censura, no hi ha censura. No, hi ha censura.
Res,
no, home, està tot guionitzat. Està tot, i ha passat tots els filtres, i per tant, si passa alguna cosa rara, no serà culpa nostra. Esperem que no.
No, home, jo no passarà res.
Esperem que no.
Per cert, la cullerada, Pere Aragonès.
Ep, dimecres es va... Sí, sí, vam treure dimecres.
Amb la
Meilan Cao. Sí. Molt bé, molt bé. Crec que és un molt bon
com
programa.
Com va anar, això?
Pues, ho explico?
Sí.
Doncs des de presidència, des de comunicació del president, ens van trucar i ens van dir que li interessaria molt assistir a un podcast, que el seu hobby preferit era cuinar i que els hi quadrava molt amb la cullerada, que escoltaven, no sé qui de l'equip escoltava molt la cullerada. Nosaltres ens ho vam pensar bastant, perquè no sabíem si sí o si no, però vam dir, joder, el president de Catalunya, doncs
no
que
li diràs
vivi.
Que no,
fent croquetes.
Fent croquetes, ens explica coses, ens explica innovacions que ell ha fet a la cuina, que són bastant curioses i que no li han sortit bé, i per tant podeu anar a Spotify o YouTube, la cullerada, Pere Aragonès, i l'escolteu.
Amb la Meilan Cao.
Amb la Meilan Cao, sí. Correcte.
Que bo, i... aquesta jugada, eh?
Què t'assembla?
Em sembla fantàstica, per la Meilan fa poc que va estar aquí.
Bona producció, eh?
Home, molt bona.
Gràcies.
No, 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 de debò. Alba.
Que bé.
Moltes gràcies.
La torra que fem, no, mira que...
Ah, encara tinc una mica més.
Què? Digues.
Mira, voleu que digui una cosa? L'Andreu s'estrenarà com a seccionista a la torra. Això és una exclusiva, quasi bé, perquè l'altre dia vam dir
sempre
mitges, però vam dir el
què. Sempre els mateixos.
No, 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 això és veritat, l'Andreu començarà.
Bueno,
començarà.
Però escolta, si us porteu bé...
Que... No, i sobretot no? Si ho faig bé.
Per, sobretot, per suposat.
Si ho faig... No, que
no, per suposat.
Em va fer molta il·lusió que em truqués, perquè nosaltres fèiem una
no
cosa...
No t'ho esperaves.
Que... No m'ho esperava gens. No m'ho esperava
no,
gens.
No, de veritat, que, és veritat que no s'ho esperava. Sembla mentida perquè som amics, però
li
va fer il·lusió.
L'Alba em va enviar el missatge... L'Alba em va enviar el missatge de si volia participar allà com una mica tímida, dient, bueno, potser em dius que no, potser no sé què, i jo, com vols que et digui que no? Clar que sí, si és xerrar en un sofà, tu i jo, i crec que està...
L'hem gravat un, però encara no ha sortit.
Quan surt?
El proper dilluns.
El proper dilluns.
Uns dies abans del Nova Rock.
Ostres.
Aquí ho teniu.
El dia 11?
El dia 11, va.
Doncs estarem pendents, però també estarem pendents d'aquesta nit. Digues.
Que el dia 11, amb l'Andrea Gómez...
Sí.
Presentem la gala de Time Out de menjars i beures, millors restaurants
aquí estem,
de Barcelona.
Aquí estem, aquí estem molt
millors restaurants de Barcelona.
Mare meva.
Al Paral·lel 62.
Us hem posat feina, us hem posat feina.
Mare meva. Albert Riera, Andreu Joanola, gràcies.
No, gràcies.
Moltes
a tu.
Gràcies.
No, gràcies. Vaig a veure'm aquest cacaulat.
Boníssim, eh?
Es pot dir cacaulat?
Oh, i tant, sí. Sí que pots dir. Doble intenso, ja veuràs.
No, doble intenso. Albert,
doble cacau. Jo soc usuari de cacaulat.
Nois, us haig de dir adéu, que anem a les notícies i tornem a la fabricació pròpia. Que vagi bé. Fins ara.